Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dimarts 30 de gener del 24, un dia que comença amb el cel encapotat en presència de boires i amb sensació d'humitat. També bufa el vent aproximadament a uns 5 km per hora. Temperatures, Aniol Puigverd, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal? Doncs avui ens llevem amb 2 graus negatius a Vall de Núria, 0 graus a la Vall d'en Bas, 1 a Mieres, 2 graus ja positius a Olot, a Das, a Ribes de Freser, Molló i Sant Feliu de Pallerols, 3 graus a Ripoll, 4 a Camprodon, 5 graus a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Anglès i Vic, 7 a Banyoles, 8 graus a Girona, 9 a Figueres i 12 a Roses.
Cinc minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Avui encara tindrem núvols baixos a bona part de la costa del prelitoral, tot i que a la tarda es poden obrir clarianes. Un dia tapat, ensopit, gris, rúfol, amb temperatures fresques, no tan altes com el cap de setmana, com dijous, com divendres, amb aquells rècords de calor, temperatures una mica altes, tot i els núvols, però evidentment ja no són de rècord. 15 graus a Olot, de màxima ahir, també a Banyoles o a Girona, 17 la més alta a Cabanes o 14 a Das a la Cerdanya. Aquí amb 4 sota 0 de matinada. Bé, seguirà fent fred de matinada a les valls del Pirineu i avui i potser demà ja fregaran els 0 graus, els 0 graus cap als 2.000 metres. No hi haurà tanta inversió tèrmica, tot i que cap a dijous es reforçaria l'anticicló. Preveiem en el dia d'avui doncs aquests núvols amb alguna boira, alguna boirina, humitat alta, aquest ambient gris. La matinada no serà molt molt freda, amb aquests núvols costarà baixar dels 5 o 8 graus a l'interior. A les valls del Pirineu una mica sota zero, això sí, allà no hi haurà tants núvols, i cap a la costa mínimes de 10 a 12 aproximadament. De dia novament al voltant de 14, 15, 16 graus, per tant la temperatura no es dispararà. I demà, tot i pujar lleugerament la temperatura, hi haurà més clarianes, alguna boira al matí i la tarda una mica més assolellada. L'anticicló no marxarà en tota la setmana. De moment no veiem cap pluja, cap indret, ni la Garrotxa, ni Osona, cap indret de les comarques de Girona. El que queda setmana hauríem d'esperar passat el 6 o 7 de febrer.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres reclama uns accessos dignes per al seu poble, per als camions. Per Oliveres no s'entén que un poble amb la indústria de Sant Aniol no tingui una carretera més segura per tots els conductors, tenint en compte el volum de trànsit d'alt tonatge que hi circula cada dia.
A més, reclama la Generalitat la recuperació del projecte de millora de la carretera que uneix el seu municipi amb les Planes d'Hostoles, guardat en un calaix. Afegeix que Sant Aniol de Finestres i Sant Esteve de Llémena dona feina a molts veïns que viuen als pobles del voltant.
La mateixa crisi es va menjar el projecte i sempre ens diuen que aquest projecte no és recuperable. Menys aquesta resfaltada que varen fer, que varen tenir contacte amb la Generalitat, que varen fer l'última resfaltada del camí aquesta carretera de les Planes, ens varen prometre que recuperarien aquell projecte. Però de Junts va passar a Esquerra i aquí s'ha mort el peix. Però que aquí necessitaríem almenys una sortida digna pels camions i per tot, en que fos per les Planes, que només hi ha 10 quilòmetres. Però ningú de la Generalitat està per aquesta feina.
Ja que parlem de circulació, les autoescoles celebren haver recuperat Olot i Ripoll com a seu dels exàmens teòrics de conduir.
Destacant l'estalvi en desplaçaments a Girona, que la mesura suposarà per a centenars d'alumnes. Després de l'anunci de la DGT, ara Olot ja s'està buscant un local on s'hi instal·laran els ordinadors per fer els exàmens. El gerent d'Autoescola Segrest, Ferran Segrest, ha apuntat que el cost del material podria anar a càrrec del Servei Català de Trànsit.
De moment encara no hi ha data determinada per quin dia tindrem la recuperació, perquè estem treballant buscant un local per poder adequar i posar els ordinadors per poder fer els exàmens. Però, home, és lògic no desplaçar 100-150 persones els dies d'exàmens a Girona i desplaçar un examinador aquí a Olot per poder-los fer.
Avui també parlarem d'habitatge, perquè Planoles ja ha acabat les obres de millora de dos habitatges al municipi seran de lloguer assequible.
Doncs un jove i una família ocuparan aquests espais d'una iniciativa a la Generalitat per tal d'evitar el despoblament. Micromunicipis com aquest del Ripollès demanen més suport perquè tenen molt interès de gent per viure i però no tenen marge econòmic per fer habitatge de primera residència. A la Plana les ara hi viuen 280 persones i l'alcalde creu que en podrien ser 350.
És en David Verge.
Ja s'ha acabat l'obra d'aquestes dues vivendes de lloguer assequible que han durat entre els tràmits administratius i l'obra 3 anys, just al gener del 2021, i per tant una ja s'ha adjudicat amb un jove a través d'unes bases que va treure l'Ajuntament de Planoles, que una era per joves i l'altra per família menors d'edat. I la del jove ja està adjudicada i la de la família s'adjudicarà en 15 dies. Per tant, una família del municipi doncs podrà tenir aquesta vivenda de lloguer assequible, que és un preu de, sembla, de família a 370 euros i el del jove a 390 euros, que és una miqueta més gran.
A Ripoll, l'Ajuntament ofereix als vilatans la possibilitat de fraccionar l'impost sobre els béns immobles.
Es tracta d'una opció contemplada a les ordenances fiscals aprovades darrerament i el consistori contempla l'opció de fer tres fraccions del pagament a aquelles persones que així ho sol·licitin.
Escoltem l'alcaldessa Sílvia Orriols.
Sempre ha de complir dos requisits, que és que aquest rebut ha de ser igual o superior a 90 euros, si és inferior no es pot fraccionar, i sempre lligant-ho a la domiciliació dels rebuts. Si es vol accedir a aquest fraccionament, per força s'haurà de domiciliar el rebut.
L'Ajuntament de Camprodon i l'Agrocàrnica de la Vall d'en Bas s'han fet càrrec de les obres de millora de l'escorxador del municipi.
La rehabilitació ha de permetre adequar l'equipament a la normativa actual i continua garantint l'activitat del sector primari en aquest punt del Ripollès.
En Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Posant-hi la depuració de tot l'escorxador amb normativa, posant-hi el rentador de vehicles, asfaltant o empolonant, més ben dit, tot el que és el terra, que fins ara era de terra, i tot això per poder entrar en normativa i poder seguir treballant el que estem fent en aquest escorxador de baixa capacitat i poder entrar en normativa i, evidentment, seguir molts anys més i recolzar una vegada més el sector primari.
L'obra nova remunta i creix un 32% a les comarques de Girona, però les rehabilitacions trenquen tendència i s'enfonsen un 23%.
El Col·legi d'Arquitectura Tècnica reconeix que els Next Generation no han funcionat com es preveia inicialment.
Escoltem l'Antoni Bramont, és el president del Col·legi d'Arquitectura Tècnica.
Sabem que va fer tot tot això, quan la Generalitat, aquests fons generacions, la gent ho rebrà. No se saben bé aquestes dades. I això jo crec que ha creat una certa desconfiança i per això una mica de crida i una mica d'equilibri, de arreglar tota una sèrie de peces perquè realment la gent agafa confiança que nosaltres puguem tramitar, oferir bé i que realment a través de la Generalitat hi hagi, diguéssim, aquest camí del cobrament molt més clar i net.
Queda desconvocada la vaga que els treballadors de la Fundació MAP havien de fer al llarg dels propers dies. En concret, ho havien de fer demà. Hi ha hagut una reunió al Departament d'Empresa i Treball i les dues parts finalment s'han entès. Demanen, recordem-ho, eliminar els contractes de baix rendiment i garantir el salari mínim interprofessional. No descarten mantenir la resta de convocatòries de paga cada últim dimecres de mes a partir del febrer si les seves demandes no es compleixen. I avui també és notícia, entre altres qüestions, que hi ha hagut una seixantena de detinguts acusats d'estafar pares i mares per WhatsApp fingint ser els seus fills demanant-los diners.
L'organització criminal hauria obtingut un benefici de gairebé 500.000 euros.
I avui també ens anirem cap a la Vall de Núria perquè 1923 Josep Danés transforma Núria és el títol de la nova exposició que es pot veure a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Sí, la mostra permet veure l'evolució de la construcció d'aquest espai a càrrec de l'arquitecte olotí Josep Danés, que es va iniciar ara fa 100 anys.
Escoltem en Joaquim Maria Puigvert de la Universitat de Girona explicant com van ser els inicis del complex de Vall de Núria.
Sí, sí, una mica explica tot aquest procés de les primeres idees, els primers documents, els primers esbossos i els primers projectes i el desenvolupament d'aquest projecte, del gran projecte de Núria, que va ser una obra que ell va començar a pensar el 1922 i quan es mort el 55 encara no l'ha acabat. És a dir, és l'obra que li va durar més temps, no?
En esports, el club tenis taula Olot busca una alegria contra el Burgos.
Esmudenco, Diego Pinho i Arnau Pons intentaran evitar la cinquena derrota consecutiva. El Burgos és un dels equips que menys punts han queixat en tota la Lliga. El segon partit d'aquesta segona volta jugarà aquest dimecres a les 6 de la tarda al Pavelló d'Esports.
El vicepresident és Xavier Selles.
Sabien que hi hauria aquesta aquesta part de la lliga on no seria fàcil puntuar, però bueno, hem d'anar a totes perquè la cosa, doncs, ja s'ha vist que es va igualant i bueno, hem de ser capaços de tirar algun partit endavant.
I l'Sneca Fraga ho té tot encaminat per ser als quarts de final de la Champions.
L'equip de la Ripollès Ainarché es va imposar per 1-2 al Vilassana i això els col·loca líders del grup amb 6 punts, un resultat que els fa acariciar el pas a la següent ronda.
En Jordi Capdevila és el tècnic de l'Sneca Fraga.
Positiva, venir a Vilassana a treure els 3 punts amb aquesta pista, amb aquest equipàs que tenen, doncs, bueno, per nosaltres és superpositiu. A part, doncs, ens dona el liderat del grup amb aquests 6 punts que tenim i bé, molt contentes.
El tir amb arc, per cert, evoluciona pas de gegant a la Garrotxa. Fins a 140 arquers han format part aquest cap de setmana de l'11è Indoor 3D d'Argelaguer.
Enguany, el Poligaris Art Club s'ha vist obligat a ampliar les places per fer-hi encabir tota la demanda. El club intentarà ser present al màxim de competicions aquest any, com ara el Canoà.
El seu president és en Quim Pérez.
Bé, hem tingut una resposta excepcional perquè hem hagut d'ampliar les inscripcions. Els últims anys feien 56 arquers tant el dissabte com el diumenge i aquest any hem hagut d'ampliar 70. Ja no, és que no ens hi cap més gent. Hem de buscar noves fórmules per als pròxims anys perquè això és una activitat que cada vegada se'ns vol apuntar més gent i molta gent es queda fora per poder participar en aquesta tirada.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat. 5 minuts més.
Entrem en matèria. Us ho dèiem en titulars. L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, ha reclamat uns accessos dignes al poble per als camions. Per Oliveres, no s'entén que un poble amb la indústria de Sant Aniol no tingui una carretera més segura per tots els conductors, tenint en compte el volum de trànsit del tonatge que hi passa cada dia.
Reclama la Generalitat la recuperació del projecte de millora de la carretera que uneix el seu municipi amb les Planes d'Hostoles guardat en un calaix. Afegeix que Sant Aniol de Finestres i Sant Esteve Llàmena dona feina a molts veïns que viuen als pobles al voltant.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, reclama a la Generalitat que reprengui el projecte que ells mateixos van posar sobre la taula fa més d'una dècada per tal d'eixamplar 11 ponts de la carretera G531 entre les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres i que també incloïa el redreçament de corbes i eixamplar la carretera un metre i mig.
La mateixa crisi es va menjar el projecte i sempre ens diuen que aquest projecte no és recuperable. Menys aquesta resfaltada que varen fer, que varen tenir contacte amb la Generalitat, que varen fer l'última asfaltada del camí a aquesta carretera de les Planes, ens varen prometre que recuperarien aquell projecte. Però de Junts va passar a Esquerra i aquí s'ha mort el peix. Però que aquí necessitaríem almenys una sortida digna pels camions i per tot, en que fos per les Planes, que només hi ha 10 quilòmetres. Però ningú de la Generalitat està per aquesta feina.
L'alcalde de Sant Aniol explica que actualment la convivència entre conductors es fa molt difícil, especialment amb els ciclistes, en una carretera estreta, amb corbes, desnivell i amb poc voral, tot i la construcció de vorals americans a la carretera de les Encies en les darreres obres d'asfaltatge fetes a primavera del 2022.
Crec que molts trailers d'aquests que venen, encara que haguessin de fer 10 quilòmetres més i poguessin venir per una carretera sense perill, vindrien. O sigui, un trailer quan és a Girona li és igual pujar per Sant Gregori que pujar per el cantó d'Anglès. Que si trobés aquí una carretera digna, estaríem el trànsit d'Olot i de Vic ja vindria normal.
Oliveres diu que aquesta és una reclamació conjunta que té amb les Planes d'Hostoles, tot i que amb els pobles veïns de la Vall del Llémena la sintonia no és tan bona, ja que assegura que no veurien bé l'ampliació de la G531. L'alcalde de Sant Aniol, però, recorda que el seu poble és el que dona feina a una part important dels veïns de tots aquests municipis.
2 minuts i en punt, 1:15, les autoescoles celebren haver recuperat Olot i Ripoll com a seus dels exàmens teòrics de conduir. Destaquen les l'estalvi en desplaçaments a Girona que la mesura suposarà per a centenars d'alumnes. Després de l'anunci de la DGT, ara Olot, per exemple, ja s'està buscant un local on s'instal·laran els ordinadors per fer els exàmens. El gerent d'autoescola Sacrés, Ferran Sacrés, ha apuntat que el cost del material podria anar a càrrec del Servei Català de Trànsit. En té tots els detalls en Roger Isern.
Fa pocs dies vam conèixer la notícia que Olot tornaria a ser seu per fer exàmens teòrics de conduir. A banda del punt a la Garrotxa, també es recuperarà la seu del Ripollès. Precisament en aquest aspecte, les proves teòriques del Ripollès per examinar-se del carnet de conduir es faran en un local cedit pel Consell Comarcal de la mateixa comarca. La Federació d'Autoescoles de Girona, per la seva banda, coordinarà la posada en marxa d'aquest procés. A la reunió celebrada el passat 24 de gener, el sector de les autoescoles va tornar a reclamar a la DGT el traspàs de les competències al govern català per fer els exàmens pràctics de conduir. Des del sector de les autoescoles de la Garrotxa, la notícia es valora positivament. Sobre el tema n'hem parlat amb el gerent de l'autoescola Sacrés, Ferran Sacrés. Explica a aquesta casa que de moment no hi ha una data fixada perquè reprenguin els exàmens teòrics gairebé 4 anys després.
No hi ha data determinada per quin dia tindrem la recuperació, perquè estem treballant a buscar un local per poder adequar i posar els ordinadors per poder fer els exàmens. Però home, és lògic no desplaçar 100-150 persones els dies d'exàmens a Girona i desplaçar un examinador aquí a Olot per poder-los fer.
A diferència del cas del Ripollès, a la Garrotxa encara s'està buscant un local per encabir-hi el material suficient per fer els exàmens. Sacrés detalla a Ràdio Olot i Olot Televisió que tot apunta que els ordinadors vagin a càrrec del Servei Català de Trànsit.
Estem buscant un local que en principi compleixi les característiques i pugui fer doncs la funció d'aula i estem treballant. Esperem que en les pròximes setmanes estiguem al local i llavors doncs es posar ordinadors, i que en principi el Servei Català de Trànsit sembla que ens pagarà els ordinadors. I per tant, doncs, en principi, doncs, sí, és la intenció és quan abans millor per part nostra.
S'espera que les proves teòriques per examinar-se el carnet de conduir es posin en marxa aquest mateix any i que recuperin una activitat que no es feia a la comarca des d'abans de l'esclat de la pandèmia.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Marxem ara cap a Planoles perquè ja ha acabat les obres de rehabilitació de dos habitatges que es destinaran al lloguer assequible. Un jove i una família ocuparan aquests espais d'una iniciativa de la Generalitat per tal d'evitar el despoblament.
Micromunicipis com Planoles demanen més suport perquè ha molta gent hi vol anar a viure, però no tenen marge econòmic per fer habitatge de primera residència. A Planoles ara hi viuen 280 persones i l'alcalde creu que en podrien ser 350.
Informa Jordi Altesa.
Després de 3 anys d'obres, Planoles ja compta amb dos habitatges a punt perquè hi entrin a viure un jove i una família amb fills. Dos col·lectius que interessa especialment que es quedin a viure al poble amb lloguer assequible. Un dels habitatges ja s'ha adjudicat i d'aquí a 15 dies es farà amb l'altre. David Verge és l'alcalde de Planoles.
Ja s'ha acabat l'obra d'aquestes dues vivendes de lloguer assequible, que han durat entre els tràmits administratius i l'obra 3 anys, just al gener del 2021. I per tant, una ja s'ha adjudicat amb un jove a través d'unes bases que va treure l'Ajuntament de Planoles, que una era per joves i l'altra per família amb menors d'edat. I la del jove ja està adjudicada i la de la família s'adjudicarà en 15 dies. Per tant, una família del municipi doncs podrà tenir aquesta vivenda de lloguer assequible, que és un preu de, sembla, de família a 370 euros i el del jove a 390 euros, que és una miqueta més gran.
Aquests dos habitatges són al carrer de l'Església i s'han rehabilitat gràcies al programa Arrelament del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Des de la Conselleria reivindiquen el compromís amb les polítiques d'habitatge i les diferents línies que s'estan incentivant per incrementar l'estoc públic de lloguer social. La consellera és Esther Capella.
A les zones menys poblades i, per tant, als àmbits d'alta muntanya, muntanya i també doncs, en els pobles petits, doncs, també hi ha el programa Arrelament, que és una aposta claríssima també del Departament de Territori per generar-hi doncs, habitatge, perquè que no és un programa únicament d'habitatge, sinó que té a veure doncs, amb feina, també doncs, amb la possibilitat de que tu, la persona que vulgui, doncs, es pugui quedar i arrelar.
Planoles tenia als anys 70 gairebé mig miler d'habitants, una xifra que es veu difícil de recuperar. Actualment en són 280, però si tiren endavant tots els projectes de lloguer social, s'espera fer créixer aquesta xifra.
L'Ajuntament de Ripoll ofereix als veïns la possibilitat de fraccionar l'impost de béns immobles. Es tracta d'una opció contemplada a les ordenances fiscals aprovades darrerament.
El consistori preveu l'opció de fer 3 fraccions del pagament a aquelles persones que ho sol·licitin.
Guido Sengerote.
Els vilatans de Ripoll que vulguin fraccionar el seu pagament de l'IBI ja ho poden sol·licitar. Es tracta d'una novetat. Parlant del pagament d'aquest impost que es va aprovar a les ordenances fiscals ara fa unes setmanes. Això sí, qui tingui aquesta necessitat i vulgui aquest fraccionament ho haurà de sol·licitar expressament. Si no, el pagament l'efectuarà com s'ha fet fins ara, de forma completa i en un sol ingrés. Ho explica la batllessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Sempre ha de complir dos requisits, que és que aquest rebut ha de ser igual o superior a 90 euros, si és inferior no es pot fraccionar, i sempre lligant-ho a la domiciliació dels rebuts. Si es vol accedir a aquest fraccionament, per força s'haurà de domiciliar els rebuts.
La sol·licitud per fraccionament s'haurà de fer o bé a l'Ajuntament o bé al Consorci Servei de Recaptació. També es pot fer a través d'internet, per una instància genèrica. No es podran fer sol·licituds sense domiciliar el rebut ni per imports inferiors a 90 euros. I si no es fa la sol·licitud, l'administració entendrà que s'accepta un únic pagament per sufragar l'impost.
Ara són les 8 i 20. Modernitzar l'escorxador i posar-lo al dia en normativa. Aquest és l'objectiu de la millora de l'equipament de Camprodon, que aquests dies doncs, està sent notícia. L'Ajuntament de Camprodon i l'Agrocàrnica de la Vall han subvencionat les obres de millora d'aquest equipament. Ens ho explica la Judit Lechon.
L'escorxador de Camprodon ja no s'adequa a la normativa, de manera que s'estan duent a terme obres de millora a les instal·lacions perquè compleixi totes les mesures de seguretat i sanitàries. Qui explota l'equipament és l'Agrocàrnica de la Vall de Camprodon, entitat que s'ha encarregat de cercar part del finançament a través d'una subvenció. La resta la porta l'Ajuntament. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Posant-hi la depuració de tot l'escorxador amb normativa, posant-hi el rentador de vehicles, asfaltant o empurlanant, més ben dit, tot el que és el terra, que fins ara era de terra, i tot això per poder entrar en normativa i poder seguir treballant el que estem fent en aquest escorxador de baixa capacitat i poder entrar en normativa i, evidentment, seguir molts anys més i recolzar una vegada més el sector primari.
Actualment hi ha una desena de carnissers a la vall que fan ús de l'equipament, on es mata xai, vedella i poltre. Acabades les reformes, que tindran una durada aproximada de 2 mesos, les instal·lacions podran continuar funcionant amb la seguretat de garantir totes les mesures.
Els escorxadors estan en el punt de mira de tot Catalunya i evidentment hi ha unes normatives molt estrictes, a més hi ha unes inspeccions molt habituals, tant per part de sanitat com per part d'altres ensos que venen a fer visites i ens van dient cap on hem d'anar i com hem de millorar, i per tant sí que hi va haver alguna visita en el qual no ens deien que havia de ser immediat, però que sí que ja ho havíem de posar en normativa, i el que hem fet és simplement això, posar-lo en normativa, i ara sí que tindrem, quan acabem aquestes obres, que crec que en un parell de mesos estaran acabades, tindrem una excursió que tornarà a estar al dia i per tant per molts anys més.
Per al consistori, garantir l'activitat del sector primari és essencial, és per això que ofereix el seu suport a l'Agrocàrnica de la Vall i subvenciona part de les obres de l'escorxador.
I a les últimes hores hem sabut que l'obra nova ha remuntat i ha crescut un 32% a les comarques gironines, però les rehabilitacions trenquen tendència i s'enfonsen fins a un 23%.
Doncs el Col·legi d'Arquitectura Tècnica reconeix que els Next Generation no han funcionat com es preveia inicialment. Canvi de tendència, com dèiem, a la construcció gironina. Segons recullen les dades del Col·legi d'Arquitectura Tècnica, durant el 2023, els habitatges contractats, és a dir, aquells dels quals se'n preveu engegar l'obra, han deixat els números negatius i han arribat a créixer fins a un 32%. Entre d'altres, perquè les alces desmesurades de les matèries primeres i l'energia s'han atenuat, i això ha tornat a animar els promotors. Ho explica el president del Col·legi d'Arquitectura Tècnica, Antoni Bremont.
Contrari a l'any passat i contrari a el que ens pensàvem i contrari a les intencions de la Generalitat amb els fons Next Generation i tot això, semblaria que hauria d'augmentar. I, per desgràcia, doncs, aquesta dada crec que és molt important, però ens compensa moltíssim l'habitatge nou.
Per contra, però, les rehabilitacions s'han enfonsat perquè les reformes contractades han baixat més d'un 23%. Bremont ho atribueix en gran part a les ajudes dels fons Next Generation.
No sabem, una vegada feta l'obra tot això, quan la Generalitat, aquests fons Generation, la gent ho rebrà. No se saben bé aquestes dades. I això jo crec que ha creat una certa desconfiança, i per això una mica de crida i una mica de, d'equilibri, d'arreglar tota una sèrie de peces perquè realment la gent agafi confiança que nosaltres puguem tramitar, oferir bé i que realment a través de la Generalitat hi hagi, diguéssim, aquest camí del cobrament molt més clar i net.
Durant l'any passat, arreu de la demarcació, es van contractar 1.882 habitatges nous. Són més d'un 32% en comparació amb els del 2022, quan la xifra es va situar en 1.417. La gran majoria d'aquestes obres, que aviat començaran a aixecar-se, són o bé cases entre mitgeres o bé blocs de pisos.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports. El Club Tenis Taula Olot busca una alegria contra el Burgos. Schmudenko, Diego Pinho i Arnau Pons intentaran evitar la cinquena derrota consecutiva.
El Burgos és un dels equips que menys punts han queixat en tota la Lliga. El segon partit d'aquesta segona volta jugarà aquest dimecres a les 6 de la tarda al Pavelló d'Esports.
Guillem Guardiola.
El tir amb arc amplia el punt de mira. L'indoor 3D d'Argelaguer sovint serveix de termòmetre per mesurar l'estat de salut d'aquesta modalitat a la comarca. Un Club Tenis Taula Olot en hores baixes intentarà evitar la cinquena desfeta consecutiva aquest dimecres contra un dels clars candidats a endur-se el títol, la Universitat de Burgos. En un horari no habitual, els olotins jugaran el segon partit de la segona volta a les 6 de la tarda. L'Olot no va començar bé aquest segon tram de Lliga, perdent 4-2 a Santiago de Compostela. I precisament l'Arteal Santiago és l'únic equip contra qui ha perdut el pròxim rival dels olotins, el Burgos. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, destaca que la Lliga s'ha tornat molt igualada en les últimes jornades.
Sabíem que hi hauria aquesta part de la Lliga on no seria fàcil puntuar, però bueno, hem d'anar a totes perquè la cosa, doncs, ja s'ha vist que es va igualant i bueno, hem de ser capaços de tirar algun partit endavant.
El Club Tenis Taula Olot repetirà la tripleta que gairebé assalta la pista de l'Escala fa tot just unes setmanes. Schmudenko buscarà refer-se de la seva primera desfeta de la temporada i Diego Pinho continuarà lluitant per fer el millor paper possible. Arnau Pons és qui ho tindrà més difícil, tot i que és un dels que arribarà amb un ritme més alt. El nacional ve de disputar l'europeu de tenis taula, on no ha pogut passar de la fase de grups.
Però bueno, nosaltres hem de fer fort a la nostra pista, aquí sabem que ha sigut difícil guanyar i per tant, doncs, hem d'anar totes i apretar tant com puguem a través del públic i l'afició, doncs, emplenar la sala i apretar tant com puguem i veurem com es desenvolupa, no?
El partit entre el Club Tenis Taula Olot i la Universitat de Burgos, corresponent a la segona jornada de la segona volta de Superdivisió, començarà aquest dimecres a les 6 de la tarda.
Ens acostem a 8:45. A la tornada parlarem de moltes més coses, però ens acompanyarà aquí al programa, a l'antena dels 5 minuts més, l'alcaldessa de Santa Paula, Cris Capó, amb qui parlarem de la compra del castell a la marquesa d'Argençola.
El 1968 es crea l'escola Joan 23, el futur nucli del que avui és Integra. Integra neix per donar suport a les persones. Durant tots aquests anys, Integra ha donat suport a través de l'atenció personalitzada, la prevenció, l'educació, el lleure, el treball, l'habitatge i el recolzament a les famílies de persones amb discapacitat de la comarca de la Garrotxa. Anualment a la comarca hi ha unes 650 persones amb discapacitat, 260 de les quals estan ateses a Integra.
Integra és inclusió, independència, inimitable, infatigable. Integra és integral. Jo sóc IN. Ser IN. Ser d'Integra. Ajuda'ns. Per més informació, entra a integraolot.cat i busca l'opció que més s'adapti a les teves possibilitats d'ajudar-nos.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
A la Clínica Dental Serra Marín canviem l'experiència d'anar al dentista des de la primera visita. T'ajudem a mantenir bé la teva boca perquè només hagis de preocupar-te de somriure. Disfruta d'una odontologia de qualitat i accessible. Ens adaptem a cada pacient amb condicions de finançament i plans especials adaptats. Demana la teva cita. Ens trobaràs a la plaça Mercat d'Olot. Truca al 972-280-896. A Olot, Clínica Dental Serra Marín.
Aquest any, Garatge Andreu i Gicauto s'han fusionat per crear Quadis Andreu, el concessionari més gran de les comarques gironines, i per celebrar-ho aquest mes tenen preus especials en tota la gamma de vehicle nou, Peugeot, Citroën, Opel i Jeep, i ofertes úniques en quilòmetre zero i gerència, entrega immediata. Vine a descobrir Quadis Andreu, ens trobaràs a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot. Quadisandreu.es.
Aprofita els últims dies de Chin Chin de Flelu. Emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per a tu o per regalar qui vulguis. Chin Chin de Flelu. Dues ulleres més per un euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
I ara comptem amb servei d'audiologia. T'esperem a la plaça Clarà o d'Olot.
Què tal, amics oients? Molt bon dia, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, si ara mateix us hi acabeu d'incorporar.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ens posem al dia. Avui és notícia que l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, ens reclama uns accessos dignes al poble per als camions.
Per Oliveres no s'entén que un municipi amb la indústria de Sant Aniol no tingui una carretera més segura per a tots els conductors, tenint en compte el volum de trànsit del tonatge que hi passa cada dia. Reclama la Generalitat la recuperació del projecte de millora de la carretera.
La mateixa crisi es va menjar el projecte i sempre ens diuen que aquest projecte no és recuperable, menys aquesta resfaltada que varen fer, que varen tenir contacte amb la Generalitat, que varen fer l'última asfaltada del camí a aquesta carretera de les Planes, ens varen prometre que recuperarien aquell projecte, però de Junts va passar a Esquerra i aquí s'ha mort el peix. Però que aquí necessitaríem almenys una sortida digna pels camions i per tot, en que fos per les Planes, que només hi ha 10 quilòmetres. Però ningú de la Generalitat està per aquesta feina, eh?
L'alcalde de Sant Aniol, Francesc Oliveres, a l'antena dels 5 minuts més, el dia que també es notícia que les autoescoles celebren haver recuperat Olot i Ripoll com a seu dels exàmens teòrics de conduir. Destaquen l'estalvi en desplaçaments a Girona que la mesura suposarà per centenars d'alumnes.
Després de l'anunci de la DGT, ara Olot ja s'està buscant un local on s'instal·laran els ordinadors per fer els exàmens. El gerent d'autoescola Sacrest, Ferran Sacrest, ha apuntat que el cost del material podria anar a càrrec del Servei Català de Trànsit.
De moment encara no hi ha data determinada per quin dia tindrem la recuperació, perquè estem treballant a buscar un local per poder adequar i posar els ordinadors per poder fer els exàmens. Però, home, és lògic no desplaçar 100, 150 persones els dies d'exàmens a Girona i desplaçar un examinador aquí a Olot per poder-los fer.
Més coses. Planoles ja ha acabat les obres de rehabilitació de dos habitatges que destinaran a lloguer assequible.
Un jove i una família ocuparan aquests espais d'una iniciativa de la Generalitat per tal d'evitar el despoblament. Micromunicipis com Planoles demanen més suport perquè molta gent hi vol anar a viure, però no tenen marge econòmic per fer habitatge de primera residència.
Ja s'ha acabat l'obra d'aquestes dues vivendes de lloguer assequible, que han durat entre els tràmits administratius i l'obra 3 anys, just al gener del 2021. I per tant, una ja s'ha adjudicat amb un jove a través d'unes bases que va treure l'Ajuntament de Planoles, que una era per joves i l'altra per família menors d'edat. I la del jove ja està adjudicada i la de la família s'adjudicarà en 15 dies. Per tant, una família del municipi doncs podrà tenir aquesta vivenda de lloguer assequible, que és un preu de sembla de família a 370 euros i el del jove a 390 euros, que és una miqueta més gran.
Són paraules de David Verges, l'alcalde de Planoles. A Ripoll, l'Ajuntament ofereix als veïns la possibilitat de fraccionar l'impost de béns immobles.
Es tracta d'una opció contemplada a les ordenances fiscals aprovades darrerament. El consistori preveu l'opció de fer tres fraccions del pagament a aquelles persones que ho sol·licitin.
L'alcaldessa Sílvia Orriols.
Sempre ha de complir dos requisits, que és que aquest rebut ha de ser igual o superior a 90 euros, si és inferior no es pot fraccionar, i sempre lligant-ho a la domiciliació dels rebuts. Si es vol accedir a aquest fraccionament, per força s'haurà de domiciliar els rebuts.
Modernitzar l'escorxador i posar-lo al dia en normativa. Aquest és l'objectiu de la millora de l'equipament de Camprodon. La reforma l'assumeix íntegrament l'Ajuntament i l'Agrocàrnica de la Vall. Escoltem Xavier Guitart, és l'alcalde del municipi.
Posant-hi la depuració de tot l'escorxador amb normativa, posant-hi el rentador de vehicles, asfaltant o empurlanant, més ben dit, tot el que és el terra, que fins ara era de terra, i tot això per poder entrar en normativa i poder seguir treballant el que estem fent en aquest escorxador de baixa capacitat i poder entrar en normativa i, evidentment, seguir molts anys més i recolzar una vegada més el sector primari.
Avui també és notícia l'obra nova, que es remunta i creix un 32% a les comarques gironines, però les rehabilitacions trenquen tendència i s'enfonsen un 23%.
El Col·legi d'Arquitectura Tècnica reconeix que els Next Generation no han funcionat com es preveia inicialment.
El seu president és l'Antoni Bramon.
Sabem, una vegada feta l'obra, tot això, quan la Generalitat, aquests fons generacions, la gent ho rebrà? No se saben bé aquestes dades. I això jo crec que ha creat una certa desconfiança i per això una mica de crida i una mica d'equilibri, de arreglar tota una sèrie de peces perquè realment la gent agafa confiança que nosaltres puguem tramitar, oferir bé i que realment a través de la Generalitat hi hagi, diguéssim, aquest camí del cobrament molt més clar i net.
De què parlarem al llarg dels propers minuts? Doncs de qüestions laborals, perquè els treballadors de la Fundació MAP desconvoquen la concentració pels carrers de Ripoll, que estava prevista, recordem-ho, per demà, per exigir millores laborals. Ho han decidit després de la reunió mantinguda amb el Departament d'Empresa i Treball aquest dilluns. Recordem que demanen eliminar els contractes de baix rendiment i garantir el salari mínim interprofessional. No descarten mantenir les resta de convocatòries de vaga cada últim dimecres de mes a partir del mes de febrer. Una seixantena de detinguts acusats d'estafar pares per WhatsApp fingint ser els seus fills i demanant-los diners. L'organització criminal hauria obtingut un benefici de 460.000 euros. Us ho explicarem. I també anirem a Santa Pau, entrevistarem a la seva alcaldessa, la Cris Capó, perquè ens expliqui com estan les negociacions amb la marquesa d'Argençola per la compra del castell medieval de Santa Pau. 1923, Josep Danés transforma Núria és el títol de la nova exposició que es pot veure a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
La mostra permet veure l'evolució de la construcció d'aquest espai a càrrec de l'arquitecte olotí Josep Danés, que es va iniciar ara fa 100 anys.
I en esports, protagonista, el Club Tenis Taula. El Club Tenis Taula Olot busca una alegria contra el Burgos. Xmudenko, Diego Piña i Arnau Pons intentaran evitar la cinquena derrota consecutiva.
El Burgos és un dels equips que menys punts han encaixat en tota la Lliga. El segon partit d'aquesta segona volta jugarà aquest dimecres a les 6 de la tarda al Pavelló d'Esports.
El vicepresident de l'entitat és Xavier Sellas.
Sabien que hi hauria aquesta part de la Lliga on no seria fàcil puntuar, però bueno, hem d'anar a totes perquè la cosa, doncs, ja sabies que es va igualant i bueno, hem de ser capaços de tirar algun partit endavant.
I el tirambarc evoluciona pas de gegant a la Garrotxa. Fins a 140 arquers han format part aquest cap de setmana de l'11è Indoor 3D d'Argelaguen.
Enguany, el Poligaris Art Club s'ha vist obligat a ampliar les places per fer-hi encabir tota la demanda. El club intentarà ser present al màxim de competicions aquest any, com ara el Cano Arc.
I també avui us parlarem de l'Sneca Fraga, que ho té tot encaminat per ser als quarts de final de la Champions.
L'equip de la Ripollesa Energia es va imposar per 1-2 al Vilassana i això els col·loca líders del grup amb 6 punts, un resultat que els fa acariciar el pas a la següent ronda.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Traiem el cap a l'exterior, actualitat a Catalunya, Espanya i el món. En el cas Tsunami s'allarga la instrucció contra Puigdemont i Rovira a un dia d'aprovar-se la llei de l'amnistia.
En un nou escrit, García Castellón assegura que Tsunami era una estructura que pretenia desestabilitzar l'Estat i insisteix que es tractaria d'un delicte de terrorisme.
Per cert, que el jutge dona aire a la suposada trama russa del procés just abans que s'aprovi l'amnistia.
El magistrat allarga la investigació per veure si es pot inculpar els investigats per traïció, un delicte no inclòs en l'amnistia.
Més coses, el Suprem desestima una indemnització de 4.000 milions a Cesa per l'AP7.
El tribunal només admet una part de la reclamació de l'empresa per 33 milions d'euros.
D'altra banda, s'assigna el conveni per al nou clínic de la Diagonal, encara sense calendari ni pressupost.
S'ha confirmat que el nou hospital s'ubicarà a la zona on ara hi ha les pistes esportives de la Universitat de Barcelona, però no s'ha concretat ni el calendari ni la inversió prevista per fer les obres.
El Regne Unit prohibirà els vapejadors d'un sol ús per l'augment del consum entre els menors.
La mesura inclourà restriccions en els gustos dels vapejadors i canvis per fer-los menys atractius visualment.
Ciutat de Mèxic recupera les corrides de toros prohibides durant un any i mig.
Un cordó policial ha de protegir la plaça per evitar enfrontaments entre els manifestants antitaurins i els aficionats.
Esteu escoltant els 5 minuts més, és l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món amb el suport de Daife.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Anem a les temperatures, amb quins valors ens hem llevat avui?
Doncs Joel, avui ens llevem amb 2 graus sota 0 a Vall de Núria, 0 graus a la Vall d'en Bas, 1 a Mieres i ja 2 graus també a Olot, Das, Ribes de Freser, Molló, Sant Feliu de Pallerols, 3 a Ripoll, 4 graus a Camprodon, 5 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Anglès i Vic, 7 graus a Banyoles, 8 graus a Girona, 9 a Figueres i 12 graus a Roses.
Anem a la previsió del temps de cara a les properes hores amb en Dani Ramírez.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Avui encara tindrem núvols baixos a bona part de la costa del prelitoral, tot i que a la tarda es poden obrir clarianes. Un dia tapat, ensopit, gris, rúfol, amb temperatures fresques, no tan altes com el cap de setmana, com dijous, com divendres, amb aquells rècords de calor, temperatures una mica altes, tot i els núvols, però evidentment ja no són de rècord. 15 graus a Olot, de màxima ahir, també a Banyoles o a Girona, 17 la més alta a Cabanes o 14 a Das a la Cerdanya. Aquí amb 4 sota 0 de matinada. Bé, seguirà fent fred de matinada a les valls del Pirineu i avui i potser demà ja fregaran els 0 graus, els 0 graus cap als 2.000 metres. No hi haurà tanta inversió tèrmica, tot i que cap a dijous es reforçaria l'anticicló. Però veiem, en el dia d'avui, doncs aquests núvols, amb alguna boira, alguna boirina, humitat alta, aquest ambient gris, la matinada no serà molt, molt freda, amb aquests núvols costarà baixar dels 5 o 8 graus a l'interior, a les valls del Pirineu una mica sota zero, això sí, allà no hi haurà tants núvols, i cap a la costa mínimes de 10 a 12 aproximadament. De dia, novament, al voltant de 14, 15, 16 graus, per tant, la temperatura no es dispararà. I demà, tot i pujar lleugerament la temperatura, hi haurà més clarianes, alguna boira al matí, i la tarda una mica més assolellada. L'anticicló no marxarà en tota la setmana. De moment, no veiem cap pluja, cap indret, ni la Garrotxa, ni Osona, cap indret a les comarques de Girona. El que queda de setmana hauríem d'esperar passat el 6 o 7 de febrer.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Els treballadors de la Fundació MAP desconvoquen la concentració pels carrers de Ripoll prevista per demà per exigir millores laborals. Ho han decidit després de la reunió mantinguda amb el Departament d'Empresa i Treball aquest dilluns. Recordem que demanen eliminar els contractes de baix rendiment i garantir el salari mínim interprofessional. No descarten mantenir la resta de convocatòries de vaga cada últim dimecres de mes a partir del febrer. Ens ho explica la Judit Lechon.
Queda desconvocada la vaga dels treballadors de la Fundació MAP. El comitè es va reunir aquest dilluns amb representants del Departament d'Empresa i Treball a Girona en una trobada de mediació que va durar gairebé 7 hores i en la qual es van posar sobre la taula les diverses problemàtiques que demanen revertir pel bé dels treballadors del centre especial. Diuen que els contractes de baix rendiment són discriminatoris i que s'ha de garantir el salari mínim interprofessional a tots els treballadors. Després d'haver intentat negociar amb l'empresa, els representants del comitè han cercat altres vies, com la vaga d'aquest dimecres que finalment desconvoquen i la trobada amb el departament. Aquest suposa un pas endavant, però afirmen que de moment les vagues previstes cada últim dimecres de mes segueixen en peu, tret de la d'aquest 31 de gener, que és l'única que se suspèn. Des de la Fundació MAP, la postura del comitè els va agafar per sorpresa i afirmen que en desconeixien les intencions. Tot i això, remarquen que l'objectiu continua sent el mateix de sempre, establir un diàleg constructiu i transparent amb la voluntat d'arribar a una bona entesa.
L'Ajuntament de Santa Pau ha trobat una solució ja per adquirir el castell medieval, que és un dels referents urbanístics absoluts del poble. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb la noble d'Argençola i comprarà l'edificació medieval amb finançament popular. Alcaldessa Cris Capó, què tal, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A efectes pràctics, què suposa aquesta solució?
A veure, nosaltres ja fa molt de temps que estem treballant per municipalitzar el castell de Santa Pau i ja vam anunciar aquest estiu que s'havia arribat a un preu d'acord, amb un preu molt assequible. Penseu que estava a 1.150.000 euros i ara hem aconseguit que se'ns faci una rebaixa i poder-lo comprar a 400.000 euros. I l'objectiu és llançar una compra associativa que amb les aportacions de tothom, no? Perquè estem demanant ajuda a tothom, poder arribar a assolir aquest objectiu de 500.000 d'euros i fer que aquest estiu, no?, el castell sigui del poble.
La noble d'Argençola era la titular fins ara, o encara és la titular, diguem-ne, del castell de Santa Pau?
Bueno, com sabeu, aquest castell sempre ha estat en mans privades i és de la marquesa d'Argençola i la veritat que els tractes s'han fet amb el seu advocat, no?, i hem pogut aconseguir aquest acord que esperem poder materialitzar al llarg d'aquests mesos.
Ha estat fàcil arribar a un acord amb la marquesa d'Argençola, tenint en compte que aquest és un edifici que estava o està molt deteriorat pel pas dels anys i un edifici al qual en mans privades tampoc se li donava cap ús. Ha estat senzill arribar-hi a un acord?
Aviam, és que depèn de com definim els termes, no?, en aquest sentit. Jo, permeteu-me la broma, però jo sempre que parlo, no?, sobretot amb el seu advocat, els faig la broma que el castell ens l'haurien de regalar per l'estat en el que està i tot. Però bueno, tots sabem que ens havíem plantejat també una expropiació, però els processos d'expropiació són litigis llargs que s'ha d'acabar pagant un preu, has d'acabar també pagant els costos judicials i, per tant, no ho veiem viable. I el més sensat en aquest sentit, i veient que es podia arribar a una entesa i un acord, la veritat que sí, al final ha costat molts d'anys quan tinguessin, però ha estat fàcil també i no ha estat fàcil. I és que, clar, no, el terme és molt ambigu. El fet que caigués una part de la coberta el juliol del 2022 i que ells no s'hagin fet càrrec, no?, de l'estat, de com hauria d'estar, no?, l'estat actual del castell és deplorable. I recordem tots que és un bé cultural d'interès nacional. Ells estan, la propietat està obligada a tenir-lo restaurat i en condicions perquè sigui visible durant 20 dies l'any. I aquesta part la propietat no ho ha mantingut, ni ho ha fet, ni ja veiem que hi hagi intenció tampoc. Sempre he pensat que és com preservar el nostre patrimoni. No podem tenir un dels edificis més importants de la comarca i del país, no?, en aquest estat de deixadesa, i creiem que també és un imperatiu moral intentar-lo salvar, perquè a la que, és a dir, es vagi deteriorant molt més, la restauració serà molt més complicada i costosa.
Evidentment, ara començarà una campanya de micro o de macro mecenatge per aconseguir aquest finançament, per tal de poder aconseguir aquests 400.000 euros. De moment, l'administració pública s'hi ha implicat amb aquesta operació o no encara?
L'administració pública s'ha implicat i en tot moment ens han manifestat que una volta el castell sigui municipal, els recursos per restaurar-lo hi seran. I sempre que hi hagi un projecte potent, no, darrere, com és aquest memorial a les víctimes de la deportació que proposem, l'administració hi serà. No hi són amb la compra, perquè no es compren béns immobles. I és a partir d'aquí on l'Ajuntament necessita fer front, no? Tota aquesta proesa, i per això sí que el preu és de 400.000 euros, però llancem un vercami a mig milió d'euros, perquè, com m'entendreu, hi ha molts altres costos afegits, el projecte, a poder començar a caminar, subvencionar la mateixa compra, i per tant vam decidir posar cap preu de 500.000 euros per assolir tots els objectius.
Busqueu aquest mig milió d'euros. De moment, però, ha aparegut gent de l'àmbit privat interessada en participar-hi?
És a dir, la nostra tasca ha estat anar... De fet, hi estem ara, estem fent una ronda amb tots els empresaris garrotxins, hem començat pels de Santa Pau, i la veritat, gairebé tothom ho ha entès, que és una oportunitat única, és un moment històric pel poble de Santa Pau i per la comarca de la Garrotxa, i crec que pel poble de Catalunya, no? De que un poble amb la força de tothom, perquè aquí darrere hi ha l'Associació Amics de Santa Pau, presideix l'antiga alcaldessa, l'Ester Badosa, i tothom ha entès l'empresariat, que és un moment únic i que ho hem d'aconseguir. I per tant, gairebé tots els empresaris que he anat parlant, tots ens han dit que col·laboraran econòmicament.
I a partir de quan podrem començar-hi a col·laborar econòmicament la resta de la ciutadania?
És a dir, nosaltres el projecte el presentem el 20 de febrer amb un acte des del castell, que ens acompanyaran tots els alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa. També hem convidat els empresaris que ja han manifestat la seva voluntat de col·laborar econòmicament en el projecte, i això passarà el 20 de febrer. De fet, ara volem posar un marcador gegant al castell on es vegin els dies que falten per acabar aquesta compra que fem a través de la plataforma Goteo i els diners que s'aniran recaudant.
Quant de temps estarà oberta aquesta operació de finançament popular?
4 mesos. L'objectiu és que, és a dir, començàvem el 20 de febrer i que s'acabi el 20 de maig. I haver assolit l'objectiu, sabem que és titànic i que en algun moment sembla una mica utòpic, però no sé, creiem molt en el poble català, pensam que som un poble solidari i que la gent està entenent l'importància i el valor patrimonial que té aquest edifici per tothom, no només pel poble de Santa Pau.
Entenc que la campanya no és una campanya només municipal, de difusió ni municipal ni comarcal, sinó que la idea és que sigui, diguem-ne, una campanya que busqui la implicació de tot el país, no?
I tant, i tant. Estem, vull dir, ara no es vull anunciar encara els noms, però estem treballant amb l'Espot, que anirà acompanyant tota aquesta campanya, i comptem amb gent referent del nostre país que ens ajudarà a fer l'educació pertinent. Vull dir que estem molt contents, molt contentes de, és a dir, del suport que estem rebent en tots els sentits, no? Amb tothom, vull dir, a tothom que li expliquem, tothom ho entès i vol participar i vol ajudar i vol ser un actiu més, no? D'aquest procés que jo crec que marcarà, no?, la història de la Garrotxa, perquè no coneixem cap poble que hagi pres una iniciativa d'aquestes característiques i hagi decidit comprar de manera, no?, a través de la solidaritat un edifici tan emblemàtic pel poble.
Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau, gràcies per venir a esmorzar els 5 minuts més. Molta sort, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tweeting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla... Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.
Marxem ara cap a la Vall de Núria perquè 1923 Josep Danés transforma Núria és el títol de la nova exposició que es pot veure a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La mostra permet veure l'evolució de la construcció d'aquest espai a càrrec de l'arquitecte olotí Josep Danés, que es va iniciar ara fa exactament 100 anys.
Fa un segle es va posar la primera pedra del nou santuari hotel de Núria. Una de les raons per les quals es va decidir transformar tot el complex de la Vall de Núria va ser perquè ja en aquells temps hi començaven a pujar un nou perfil de visitants com alpinistes, excursionistes i fins i tot els primers esquiadors. El gran projecte de modernització del santuari va anar a càrrec de l'arquitecte olotí Josep Danés i Torres, una tasca que va durar més de 30 anys. És per això que amb motiu dels 100 anys de l'inici del projecte, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa ofereix una exposició on es pot veure la transformació que va patir el santuari de Núria. Aquesta mostra, a càrrec del professor de la Universitat de Girona, Joaquim Maria Puigvert, desenvolupa tot el procés des dels seus inicis.
L'exposició una mica explica tot aquest procés de les primeres idees, els primers documents, els primers esbossos i els primers projectes i el desenvolupament d'aquest projecte, del gran projecte de Núria, que va ser una obra que ell va començar a pensar el 1922 i quan es mort el 55 encara no l'ha acabat, és a dir, és l'obra que li va durar més temps, no?
Durant l'exposició es poden veure les dificultats que hi havia els primers anys per a poder carregar tots els materials, ja que el cremallera, al qual tots estem acostumats avui en dia, no va arribar fins l'any 1931. A més, l'arquitecte olotí es va inspirar amb els projectes dels Alps de Suïssa, com el pont de fusta que uneix l'estació del cremallera amb el santuari. Nosaltres hem parlat amb la filla de l'arquitecte olotí, la Maria Núria Danés, que el definiria com...
Un arquitecte molt integrat, molt estudiós, i que mirava molt les coses i dedicava moltíssim, a més vull dir, hi posava ell molta feina, molts quartos, ajudava quan li volien dir, li enviaven regalos i coses per coaccionar-lo, ell deia això, retorni-ho.
L'exposició que es pot observar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa també ha comptat amb l'ajuda de Vall de Núria i FGC Turisme. Es podrà veure fins al 23 de febrer, de dilluns a divendres.
I en esports, l'Sneca Fraga ho té tot encaminat per ser als quarts de final de la Champions. L'equip de la ripollesa Aina Arché es va imposar per un gol a dos al Vilassana i això els col·loca líders del grup amb 6 punts. Un resultat que els fa acariciar el passi a la següent ronda, Judit Curós.
L'Sneca Fraga d'Aina Arché té un peu i mig posat als quarts de final de la Champions d'hoquei patins. Les aragoneses es van imposar per un gol a dos al Vilassana amb una diana de la ripollesa de penal en l'últim minut que els va donar la victòria. El maig va ser molt igualat i intens. Les locals van ser les primeres en estrenar l'electrònic, però el Fraga va igualar el marcador amb un gol de falta transformat per Vinyet Flix i a màxima igualtat es va arribar al descans. A la represa, la tònica del partit es va mantenir i va ser Arché qui va marcar la diferència. El tir directe del penal el va fallar, però la ripollesa no va perdonar el rebot. La valoració del tècnic del Fraga, Jordi Capdevila, després del partit és molt positiva. Escoltem-lo.
Bueno, pues molt positiva. Venir Vilassana a treure els 3 punts amb aquesta pista, amb aquest equipàs que tenen, doncs, bueno, per nosaltres és superpositiu. A part, doncs, ens dona el liderat del grup amb aquests 6 punts que tenim i bé, molt contentes.
La victòria deixa el Fraga liderant el grup amb 6 punts, seguit del Benfica, que és segon, i del Vilassana, que tanca la classificació. Només els dos primers aconseguiran el bitllet a quarts.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això... És que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Doncs amb els esports tanquem els 5 minuts més d'aquest dimarts. Demà ja acomiadarem el mes de gener i tornarem a la mateixa hora per informar-vos de la millor manera. Que tingueu un bon dia.